I avui parlam també del PRESVET, el Sistema Informàtic Central de Control de Prescripcions Veterinàries d'Antibiòtics, desenvolupat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de l'Estat espanyol, i la seva finalitat, hem de dir, centralitzar i monitoritzar les prescripcions d'antibiòtics en animals, tant de producció com de companyia, per tal de lluitar contra la resistència als antimicrobians.
La implementació d'aquest Sistema Informàtic Central de Control de Prescripcions Veterinàries d'Antibiòtics, el PRESVET, de l'Estat espanyol, ha esdevingut, sens dubte, un dels temes més candents, també més polèmics del sector, per la gran quantitat de dubtes i crítiques que ha suscitat.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears va explicar ja fa uns mesos que l'entrada en vigor del Reial Decret 666/2023 del 18 de juliol, que regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris el passat dia 2 de gener, que transporta el Reglament Europeu, podia ser una gran oportunitat per fer una passa endavant en la lluita contra les resistències dels antibiòtics.
Tot i això, el col·legi va admetre que els veterinaris s'han trobat amb molts obstacles i, sobretot, un increment de la càrrega burocràtica per a les clíniques, especialment les més petites, diferents problemes tècnics de la mateixa plataforma i un règim sancionador desproporcionat.
De fet, el col·legi ha exigit al Ministeri una moratòria d'un any per facilitar una adaptació progressiva del col·lectiu veterinari al sistema i assegurar el funcionament correcte de la plataforma i, d'aquesta manera, poder complir amb el sentit normatiu sense posar en risc els animals.
I per xerrar amb més profunditat d'aquesta qüestió, avui ens acompanya el president del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, Ramon García. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Moltes gràcies per atrecar-se avui a l'estudi. Ara ho explicàvem resumidament, però per entrar una miqueta més en matèria. Entenem que el col·legi està a favor del concepte de recepta electrònica en general, però sí que hi ha certes crítiques en la implantació i també dubtes sobre dubtes sobre el fons, sobre el sistema en si. En quin lloc vos situau?
Bé, nosaltres hem anat també evolucionant un poquet en relació amb la nostra postura, no? Inicial. A veure, aquesta norma és un desenvolupament teòricament de lo que seria el reglament europeu aprovat fa l'any 2019, que va entrar en vigor fa 3 anys. Mm. Però la realitat és que és vera, vull dir que hem anat unes passes molt més enllà de lo que seria el millor estrictament necessari. És una norma bastant restrictiva, vull dir, després nosaltres hem fet com també a nivell de l'Organització Col·legial Veterinària a nivell d'Espanya, hem fet també un estudi en relació a com s'ha implementat aquesta norma a altres països europeus. Hem vist que molts de països han fet lectures més raonables i sobretot criteris interpretatius que no posin en entredit el que és l'atenció veterinària en els animals. Aquí el problema que nosaltres hem considerat és que es presbet com a tal, que la comunicació no únicament han demanat una moratòria, sinó han demanat un replantejament. Vull dir, les dues coses. Vull dir, han demanat que, en primer lloc, partint d'un compromís que tenim els veterinaris històric des de fa molts anys de lluita contra les antibioresistències mitjançant un ús racional del medicament, també és veure que són conscients de que cada vegada hi ha un camí que mos du a un problema de salut pública més important, no? I a partir d'aquí, la nostra intenció és, sense perdre aquesta perspectiva com a sanitaris que som, sí facilitar les tasques i el compliment en els nostres col·legiats i col·legiades. Això és un poc, diguéssim, la visió global. Perquè el que és la comunicació de prescripcions antibiòtiques també s'està fent no com a prescripció, sinó com a venda i dispensació per altres sistemes que en té implementat el Ministeri de Sanitat. Aquí vull dir una cosa molt clara. Nosaltres tenim com una dualitat des del punt de vista administratiu. Per una banda, depenem per unes qüestions de sanitat, com a sanitaris que som, però, per altra banda, depenem d'agricultura, per qüestions de sanitat animal. Sí. I aquesta distorsió molt genera conflictes, perquè els propis dos ministeris tenen discrepàncies a les interpretacions normatives i amb aquestes estan, que enmig estem nosaltres i darrere els nostres clients.
Sí que és vera, però, que dins d'aquest replantejament que demanau, heu desmentit que això pugui ser posar en risc l'accés dels animals a tractaments antibiòtics. Això és així?
Sí, és correcte. Anem a veure. Jo crec que tot això ha generat una situació d'una alarma en el començament bastant inusitada. I s'han vertit missatges que nosaltres hem considerat que eren absolutament incorrectes i que, a més, generaven, com deia, una alarma que era absolutament innecessari per a la població. El decret, com a tal, permet fer, bueno, decret i reglament, perquè estan íntimament associats. És a dir, a vegades aquí s'ha demanat moltes ganes la derogació del decret. I nosaltres hem dit, bueno, el que hem de fer és un replantejament del decret, perquè si derogam el decret, anem al reglament europeu, i el reglament europeu és el que determina en moltes qüestions aquesta inflexibilitat i una manera de fer les coses. Hem considerat que, clar, que te permet fer moltes coses, però t'obliga a justificar-les. I posa'm un exemple que m'ha arribat, que encara és la millor manera d'explicar-ho. El decret estableix un marc de fer feina, que ve derivat de la normativa dels anys 90, 95, en tema de medicaments veterinaris, però que aquest marc, a dia d'avui, és a dir, també el decret, perdoneu, permet fer feina en condicions d'excepcionalitat, en justificacions i aquelles coses més, però la realitat a dia d'avui és que actualment el marc que tenim no serveix i realment nosaltres estem fent feina en el 90% del nostre temps amb excepcionalitat. Conseqüència, el que hem de fer és modificar aquesta norma totalment, perquè el problema és aquest que ens genera incertesa. Però sí és cert que te permet fer coses, moltes. Ara bé, justificar-les acuradament. I la sensació dels veterinaris, tot el dia estic fent, justific, però això serà suficient per la missió competent, no me posi en problemes, i aquí estàs mal. Vull dir, jo crec que aquesta clau és un pot tota aquesta situació.
Ara n'apuntava, però, quins són aquells principals obstacles o dificultats que han detectat els veterinaris d'aquí de les illes en l'implantació d'aquest sistema?
Bueno, el primer que hem de dir és que el sistema obliga, bueno, el que és la prescripció veterinària implica que tinguis que fer feina a el que se diu una actuació en cascada. Això és un poc així, parlant de manera un poc col·loquial, no? És a dir, nosaltres per poder fer un tractament hem de disposar o hem de prescriure un medicament que estigui autoritzat per aquesta espècie en particular i per aquesta malaltia. Que no el trobam perquè en el mercat no existeix o no està disponible, hem d'anar una segona passa, que és un medicament per la mateixa espècie i patologia similar o, si no, per la mateixa patologia amb una espècie diferent. Si no és així, el reglament ens obliga inclús a anar a cercar un medicament autoritzat fora de l'estat espanyol. Hem d'anar a qualsevol altre país de la Comunitat Europea. I ja, com a darrera opció, bueno, darrera opció no, penúltima, són els medicaments d'ús humà. És a dir, que realment obliga a dir, val, tenc aquesta possibilitat de prescripció o no? I si no, què faig? Quan moltes vegades el més fàcil seria, no tinc aquest problema, me'n vaig un genèric i me'n vaig un medicament d'ús humà, que seria el que trobaria un titular d'un animal a una farmàcia.
Però, una via més directa. Sí.
Clar, seria la via directa i això ja m'ho genera pues, tota aquesta incertesa de dir, si no faig això, perquè clar, quan tu no fas la prescripció inicial, entres en el que seria una prescripció excepcional, que és el que deia que s'ha de justificar. I aquí està el problema, que a vegades tu tens una informació científica que te demostra que una malaltia se pot tractar amb una molècula determinada, amb una via d'administració distinta a la que està autoritzada, amb unes dosis que s'han considerat molt més adients i eficaces, i a partir d'aquí, no, en teoria, no ho pot fer servir, perquè la fitxa tècnica no està actualitzada. És a dir, és un còmput de problemes que genera pues, una situació molt complexa. I després un altre tema molt important, que també detectat i és així. I això m'ho genera un cert, a vegades un cert conflicte amb els companys farmacèutics, però la realitat és que no disposen, ells no disposen de medicació veterinària suficient a dia d'avui per poder atendre aquesta demanda. I aquí també és un altre dels conflictes, que prescrius i el titular comença a fer tota una ruta per cercar aquella medicació. Però vull dir, a favor d'ells, perquè és així, que també aquesta norma li s'obliga a fer tota una burocràcia i una sèrie de controls que tampoc és fàcil per ells. Vull dir, és un problema que ens està afectant a les dues professions.
Sí, precisament també per aquesta qüestió vos volíem demanar quina relació s'ha establert amb aquesta nova normativa, amb el col·lectiu farmacèutic, i també si l'administració ha respost, si heu tingut converses també, si s'ha obert un canal de diàleg i de negociació en aquest sentit per la sol·licitud de moratòria i de canvi d'aquest decret, directament.
Sí. Bueno, nosaltres intentem mantenir la millor relació possible amb un altre col·lectiu professional, perquè la caixa i la fi són sanitaris tots, i tot tenim les nostres competències ben establertes, i la col·laboració generalment sempre ha estat bastant positiva. És veritat que això m'ho està generant tensions. Jo tinc companys que em diuen, mira, no havia tingut en anys ni una cridada del farmacèutic de veïnat, i ara és continu. Per què? Perquè tenen problemes. És a dir, la nostra feina molt genera problemes, i ells li arriben aquests problemes. Clar. Així que tots, en general, quan parles amb els podacars, i si nosaltres tenim, com dic, bona relació amb els col·legis seu, xerrant que hem de cercar alternatives. De fet, jo crec que la conclusió de tota aquesta situació és fer un gran pacte. Un pacte nou que emmarqui el nou model que tenim. Tenim una societat diferent a la que teníem fa 30 anys, de bona manera, totes aquestes normes, i a dia d'avui tenim unes altres inquietuds. Els animals que tenim a la ciutat, bueno, i a l'entorn humà, són diferents i majoritàriament d'espècies que fa anys ni se plantejaven, i a més amb un estatus tant legal com de social com emocional superdistint. I les demandes d'aquests titulars d'animals són diferents a les que hi havia, i crec que ells han de donar resposta, i tot això no ho permet. En quant al tema del diàleg i el més, nosaltres ara sí que s'ha obert un canal. S'ha obert un canal perquè l'administració, que era molt inflexible, sembla que vol resoldre aquests problemes. Però bé, ara hi ha dues vies. Nosaltres hem parlat en molt de grup polític, bueno, en tot pràcticament, hem tingut reunions, mos queda qualcuna pendent per explicar i que visualitzin molt clarament quins són els problemes. Han estat tots molt interessats, perquè crec que l'impacte que ha hagut de mobilització i de munt a nivell mediàtic ho han canalitzat bé, i entenen tots els problemes i que aquest pacte és necessari. De fet, ara, inclús dimecres passat, vam tenir una reunió amb una diputada nacional que està a la Comissió de Sanitat i també del Partit Popular, i ho veia clar, vull dir, igual que també a nivell d'ESPECIP, del PSOE a nivell nacional. Crec que estem en un moment que, a més, hi ha una modificació de lo que és la llei dels medicaments, el Real Decret Legislatiu 1-2015, on podem fer coses. Perquè nosaltres, un dels temes que abogam és, vale, si tenim un problema per poder aconseguir aquesta medicació, hi ha una figura, a dia d'avui, normativa, un poc limitada, que és la cessació del medicament directament de la farmaciola, del veterinari, i francament, vull dir, considerant que seria la millor alternativa per poder garantir aquests problemes i oblidar-nos de tota la burocràcia i els problemes afegits de l'actual sistema.
Uh-huh. I en tota aquesta situació, quina és la percepció general dels veterinaris, quins són els ànims, i també de la població en general, dels propietaris d'animals que venen a les clíniques?
Bueno, jo crec que els veterinaris a dia d'avui tenen una percepció, bueno, tenen un sentiment d'absoluta preocupació i desànim. Això, inclús aquests dies de festa, aprofitant que anava a la processó, m'he trobat en més d'un, i els missatges els mateixos, estan molt preocupats, perquè estan veient que les dificultats que ells tenen i una poca confiança en que això se pugui resoldre. Sempre amb una esperança. Nosaltres estem fent feina de valent des del col·legi, des del que és la pròpia organització col·legial, per aconseguir aquests canvis. Pensam que estem en un moment que per la pressió política, que és el més important, perquè són ells que fan les normes, podrà canviar-se el sistema. Ara bé, hem de veure fins on arribem. Jo crec que, com dic, la nostra idea és aquesta, és a dir, hem de canviar el model i l'hem de pactar entre tots, mm-hmm, per el millor sistema per tothom.
Se preveuen noves mobilitzacions, aturades, un futur proper, si és que aquestes converses no tenen el seu fruit?
Sí, hi ha una prevista, crec que és per dia, ara no sé si el dia 7 o 9 de maig, una concentració davant del Congrés dels Diputats. I bé, nosaltres com a col·legi el que estem fent és donar suport en els col·legiats que vulguin anar, els donem ajudes econòmiques, inclús hem fet cartelleria per la darrera que va aquí a Palma. Així que sí, hi ha un calendari de mobilitzacions que pensem que és positiu perquè és mantenir la visibilitat damunt d'aquesta problemàtica.
Mm-hmm. Esperem que es pugui solucionar aviat i de la manera més adequada possible, amb aquest consens, amb aquesta escolta del col·lectiu veterinari. Moltíssim gràcies, Ramon García, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, per contar-nos una miqueta i aclarir la situació sobre aquest presbet que ha estat tan damunt paper aquestes darreres setmanes. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat a aquests problemes. Gràcies.
Portes obertes aquí, sempre
gràcies,
que bon vulgueu. Gràcies.